Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Comencem el Notícies Vespre amb una notícia d'última hora. Els treballadors d'ESMATSA decideixen mantenir la vaga anunciada ahir davant dels resultats de la reunió amb l'Ajuntament i amb l'empresa que acaba d'acabar fa pocs minuts. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Des de Comissions Obreres s'han mostrat decebuts davant la trobada, ja que l'Ajuntament es manté ferm en no retirar el nou sistema de facturació i l'empresa s'aferra a l'ERP, que podria suposar l'acomiadament de 43 persones. Tot i aquest enrocament de posicions, els representants de les tres parts s'han emplaçat a futures reunions.
El Consell dels Infants de Sabadell està celebrant aquesta hora la seva primera sessió plenària.
84 alumnes de 5è i 6è de primària participen en la trobada a l'Espai Cultura. A partir d'ara, doncs, ja podran treballar per fer arribar a l'equip de govern les seves demandes i peticions, unes propostes que per primer cop hauran de ser escoltades com a compromís per ser una ciutat amiga de la infància.
En esports, el retorn de Miguel González permetrà a Toni Saligrat deixar un dels seus centrals a la banqueta aquest diumenge.
El retorn del capità de l'equip permetrà al tècnic Arlequín a triar entre Aleix Coc i Nico del Monte de cara al partit d'aquest diumenge contra el Lleida Esportiu al Camp d'Esports de Lleida.
Són algunes de les notícies que tractarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatura que es manté estable respecte als últims dies i arran d'aquesta pluja que no ens acaba d'abandonar. Avui encara no hem vist el sol. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara a demà? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tenim el cel molt ennuvolat arreu del territori, amb alguna clariana a la zona del litoral, però també aquí quedarà força ennuvolat al llarg de les pròximes hores i, de fet, ja tenim precipitacions disperses, afectant sobretot zones del Pirineu i Prepirineu, especialment al vessant sud, i d'aquí poqueta estona arribaran xàfecs procedents de l'Aragó, afectaran la zona de les Terres de l'Ebre, també Ponent, i aniran avançant d'oest cap a est al final de la tarda, ja que pel vespre i nit afectaran les comarques del litoral i el litoral. Aquí fins i tot seran una miqueta més intenses i podrien localment anar acompanyades de tempesta. Pel que fa a la temperatura, tenim valors més baixos, sobretot a punts del quadrant nord-oest. En canvi, a la façana litoral i al prelitoral, valors semblants als d'ahir, propers als 14-15 graus de temperatura màxima. Demà començarem el dia amb pocs núvols, amb alguna boira, sobretot a les fondalades interiors, i predominarà l'ambient assolellat en general, amb intervals de núvols, això sí, al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu. La temperatura, la mínima més baixa, la màxima quedarà una miqueta més alta. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, al seu pas per Sant Quirze, trobem 2 quilòmetres de cues en sentit sud, i també a Montcada, ara mateix 6 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. A la B30, a Barberà, 1 quilòmetre de cues, i a Cerdanyola, 1 quilòmetre més per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits. I si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral, entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i la Meridiana, trams de trànsit dens i també aturades en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i ho fem, com dèiem, amb una notícia d'última hora. La reunió a tres bandes entre ESMATSA, el comitè d'empresa i l'Ajuntament acaba com ha començat, sense cap apropament entre les tres parts. Des del sindicat de Comissions Obreres lamenten que ni la concessionària ni l'Ajuntament s'hagin esforçat en intentar evitar una situació que podria portar l'acomiadament de 43 treballadors. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Decepció entre el comitè d'empresa de la concessionària de la recollida de escombraries i la neteja viària. La reunió, que ha arrencat a les 4 de la tarda, ha acabat sense que hagi millorat les postures enrocades de l'Ajuntament i ESMATSA. José Luis Romero ho ha comentat just quan ha acabat la reunió, a 6:45 de la tarda.
Esperábamos que hubiera más entendimiento entre las partes. Cada parte pone la suya sobre la mesa, pero no da salidas a negociaciones. Es cierto que sí que una parte ha presentado alguna propuesta sobre la mesa, pero la otra parte ni ha entrado a valorar ni ha entrado a tenint en compte.
Tot i aquestes males notícies, cap de les parts renuncia a trobar-se en pròximes reunions. De fet, els treballadors han citat empresa i executiu local a l'assemblea que tindrà lloc aquest mateix dijous.
Aunque el ayuntamiento siempre ha propuesto de seguir con todas las reuniones y la empresa también, nuestra apreciación es que vamos a tener que seguir haciendo reuniones con ellos para ver si algún día quieren sentarse a la mesa. Pero también, eso sí que hemos hecho, como comité de empresa, hemos trasladado lo que los trabajadores nos dijeron en las asambleas, que es que los convidamos a las dos partes a que vengan a la asamblea que tendremos el jueves 22 y allí exponga cada uno la verdad, su verdad, ante los trabajadores y que para que estos vean de propia voz lo que cada una de las partes dice.
Per tant, de moment encara es manté el nou sistema de facturació ITF al qual l'Ajuntament no vol renunciar. Per això, l'empresa tirarà endavant un ERO previst per l'1 de desembre que acabarà amb la feina de 43 treballadors. Per tal d'evitar-la, aquests continuen amenaçant amb una vaga indefinida mentre que l'Ajuntament es planteja intervenir la concessionària.
Precisament sobre aquesta intervenció del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries, el portaveu del Partit Popular, Esteban Gessa, ha apuntat en un tuit que el decret per executar-la ja ha estat signat per alcaldia. I l'altra notícia del dia és l'accident a Vacarisses que ha deixat finalment un mort, 5 ferits de poca gravetat, 44 ferits lleus i 83 il·lesos. En total, 133 persones viatjaven en el tren de la línia R4 de Rodalies de Renfe que anava de Manresa a Sant Vicenç de Calders. La circulació entre Terrassa i Manresa està interrompuda per tal que els serveis d'emergència retirin els combois afectats i Renfe, per la seva banda, ha habilitat un servei alternatiu per carretera.
La companyia ferroviària també ha activat el pla d'assistència a les víctimes amb un telèfon i dos centres d'atenció als afectats i familiars. La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris ha iniciat les tasques per aclarir les causes del succés, tot i que el president de Renfe, Isaías Taboas, ha assegurat que la via estava en bon estat de manteniment.
El tramo, digamos, este ha tenido actuaciones muy recientemente de refuerzo de esa trinchera y también le puedo decir que ayer mismo la gente de Adif hizo un repaso visual de toda la vía. Por lo tanto, las causas ya las veremos y las condiciones de la vía eran unas vías que Adif, digamos, había revisado y un tramo en que estaba la vía en perfecto estado y se habían hecho unas actuaciones recientemente.
Tot i això, les xarxes s'han inundat d'imatges on es veu la gran quantitat d'aigua que queia pel terraplè adjacent a la via aquest cap de setmana. A més, aquest tram de Vacarisses ja ha patit dues altres esllevissades els últims anys. La primera el 2009, que també va fer descarrilar un tren sense ferits, i l'altra el 2011, en un tren també va sortir de les vies provocant 11 ferits. Per això, la majoria d'autoritats han apostat per investigar les causes de l'accident. Per la seva part, el president Quim Torra ha donat el condol a les víctimes.
Es confirma malauradament una víctima mortal. Jo voldria, abans que res, doncs, expressar a la seva família, als seus amics, el nostre condol, el condol en nom del govern de Catalunya. També es confirmen 3 accidentats lleus, de 5 hem passat a 3, i també amb ells doncs, desitjar-los una ràpida recuperació i que estem al seu costat.
A més, en una entrevista al matí, el portaveu de Rodalies Catalunya ha explicat que les feines de retirada dels vagons aniran per llarg durant diversos dies.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Sabadell s'ha estrenat avui com a ciutat amiga de la infància amb la posada en marxa d'un dels organismes inclosos en el compromís que comporta aquesta qualificació d'UNICEF, el Consell dels Infants. Des de fa poc més d'una hora, 84 alumnes de 5è i 6è de primària es troben reunits a l'Espai Cultura per posar fil a l'agulla a la tasca de l'organisme.
La seva missió serà fer arribar demandes i propostes a l'equip de govern per millorar la qualitat de vida del col·lectiu de nens i adolescents i per primer cop aquestes propostes seran vinculants. Ho ha assenyalat en declaracions al programa Al Matí, Sergi Cordón, tècnic del Consell dels Infants.
És un òrgan en el que han de sortir propostes de canvi i, per tant, s'han de traslladar a l'equip de govern directament i, per tant, això és el repte, és com això que rebrà l'equip de govern, com es podrà traduir al dia a dia seu, perquè, evidentment, s'han compromès, i ho deia el Miquel, no? És un compromís, per tant, ara quan ens hi posem ja a força, que serà a partir d'aquesta sessió propera, al desembre, veurem com canalitzem totes aquestes propostes. I tant, un gran repte.
En aquest sentit, el regidor de Cicles de Vida, Miquel Soler, assegura que el compromís del govern quadripartit en aquesta línia és ferm.
el compromís d'aquest govern és ferm i com nosaltres esperem seguir governant el següent, es mantindrà. En qualsevol cas, és un compromís que el futur govern doncs es trobarà sobre la taula, es trobarà tota aquesta feina feta i, home, és com tantes coses positives que no s'han de malbaratar, s'han de defensar i s'han de treballar de forma intensa.
Des d'UNICEF asseguren que a Sabadell s'està fent molta feina i per això li han atorgat el distintiu de Ciutat Amiga de la Infància. La presidenta de l'organisme a Catalunya, Anna Folch, assegura que passos endavant com els de Sabadell estan canviant el país.
Ens està donant una xifra de que un 30% d'infants catalans viuen en un municipi reconegut com a Ciutat Amiga de la Infància. Aquest any se n'han presentat 11 ciutats noves, totes 11 s'han donat doncs, aquesta distinció, i 5 renovacions de les que ja ho eren, i algunes amb grau d'excel·lència.
A partir d'avui es faran trobades mensuals i trimestrals entre les comissions d'integrants del Consell dels Infants de cada un dels 7 districtes de Sabadell.
El projecte Magnet tindrà continuïtat aquest curs a l'escola Samuntada amb professionals de l'Hospital de Sabadell. Tot plegat després dels exitosos 4 cursos de prova pilot amb els professionals de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Des del centre Creualtenc asseguren que els resultats dels alumnes han millorat i el prestigi del centre ha anat a l'alça.
La col·laboració amb el Taulí es va encetar l'any passat amb activitats com una campanya de donació de sang. Aquest curs anirà un pas més enllà i s'abordaran a partir del mes de gener diferents aspectes relacionats amb la salut que poden resultar interessants als alumnes i que poden entendre sense problemes. Ho ha apuntat Conchi Lobillo, cap d'estudis de l'Escola Samuntada.
Poder parlar de, no sé, pues això que et deia, no? de treure tabús sobre el càncer, de poder parlar de malalties de tota mena, de poder parlar de quina actuació han de tenir ells, per exemple, davant d'una situació d'emergència, com poder donar una primera atenció a un accident. Moltíssims temes importants que els hi poden afectar en el seu dia a dia en un moment donat i que ells han de poder estar capacitats per, evidentment, no faran una atenció com si fossin un personal sanitari, però sí una miqueta de saber quins passos han de fer i quins no han de fer.
El gruix de projectes conjunts entre professionals del Taulí i l'escola Samuntada arrencaran el mes de gener.
L'Ajuntament de Sabadell commemora el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans amb més d'una trentena d'activitats. En aquesta edició del cicle, l'article 25 de la declaració serà l'eix central que unirà totes les activitats que tindran com a acte central una taula rodona amb diferents entitats de la ciutat on es reflexionarà sobre l'accés a un habitatge digne.
Una cinquantena d'entitats i institucions s'han bolcat en la preparació del programa d'activitats dedicat als drets humans. En total, entre els dies 17 de novembre i 21 de desembre, realitzaran 36 activitats que pretenen fer reflexionar sobre el compromís de la societat amb aquests drets. Enguany, com a fil conductor de tots aquests tallers i activitats, s'ha triat l'article número 25 de la declaració, el que fa referència a la necessitat d'un habitatge digne. Míriam Ferrandi, de regidora de Drets Civils i Gènere.
I el que hem fet aquest any també és centrar-ho en un article concret una mica, perquè no ens quedi tan desdibuixat, sinó poder aprofundir més en l'article 25, en aquest cas, no? També davant de la situació que vivim, no? La greu situació que viuen a la nostra ciutat moltes famílies en relació a la pèrdua d'habitatge, a l'especulació dels grans tenidors i també, no?, una mica posant de relleu aquest bé bàsic per garantir la dignitat de les persones.
Com en les últimes dues edicions d'aquest cicle, aquest any es tornaran a pintar 4 murals nous, cadascun dedicat a un article diferent de la declaració. Ferran Dida explica on estaran ubicats aquests 4 nous grafitis.
Aquests 4 grafitis d'aquest any nous van del nord al sud de la ciutat. La inauguració del grafiti sobre el dret de l'habitatge, que serà el central, serà el 10 de desembre, 5:45 de la tarda, i aquest es farà a la cantonada entre el carrer Budapest i l'avinguda Estrasburg, allà a Can Llong. I també a partir del dia 10 seran visibles un mural sobre el dret a l'educació a l'escola Concòrdia, un sobre la commemoració dels 70 anys de la Declaració dels Drets Humans a la plaça d'Antoni Llong i el quart sobre el dret a la salut en el CAP Sud.
L'acte central d'aquest cicle tindrà lloc el dia 28 de novembre al Casal Pere IV, on es realitzarà una taula rodona amb diferents entitats de la ciutat que lluiten per garantir l'accés a un habitatge digne.
Més notícies del dia amb l'Aleix Graell. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Demà es posen en marxa les parades intermèdies en el servei del transport urbà.
La mesura funcionarà entre les 10 del vespre i les 6 del matí en els autobusos de la TUS. La norma es va aprovar durant el ple del 25 de novembre i qui ho vulgui ho podrà sol·licitar. Només haurà d'adreçar-se amb antelació al conductor del vehicle i comunicar-li de baixar un punt concret dins de la ruta establerta.
L'Ajuntament paralitza l'enderroc d'art tèxtil per seguretat.
L'aturada dels treballs s'ha fet després de comprovar que l'obra provocava moviments a la xemeneia, la més alta de la ciutat, i que està arquitectònicament protegida. El consistori considera que era necessari aturar l'enderroc per garantir la seguretat. En els propers dies, l'empresa promotora i els responsables del govern es reuniran per garantir que es pot fer l'obra sense malmetre el patrimoni. Mentrestant, l'enderroc es pot continuar a l'estació transformadora que dona al carrer Covadonga, on no s'ha aturat l'activitat.
Detingut un noi per un intent de robatori a Sant Cugat.
Els Mossos van detenir dissabte un individu veí de Salt qui constaven 22 antecedents policials per fets similars. La policia local de Sant Cugat va seguir l'home quan l'observava a algunes finques de la localitat i el va enganxar intentant saltar la tanca d'una casa. L'arrestat va ser detingut dins del domicili per robatori amb força en grau de temptativa.
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sabadell es prepara pel canvi de vara que tindrà lloc a mitjans de desembre. En aquest important esdeveniment, David García prendrà el relleu a Samuel Carambell com a hermano mayor de l'entitat. Tot això quan fa poc més de dues setmanes que l'Hermandad va participar en una peregrinació extraordinària al santuari de Nuestra Señora del Rocío a Huelva.
El rociero David García serà el nou hermano mayor de l'Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sabadell. García prendrà el relleu de Samuel Carambell en una solemne cerimònia el pròxim 15 de desembre. Tal com explica Toni Valenzuela, president de l'entitat, la figura de l'hermano mayor és l'encarregat de preparar totes les peregrinacions i les romeries de l'Hermandat.
Doncs totes aquestes activitats que s'emmarquen dintre de peregrinacions a santuaris doncs estan organitzades pel germà major. I el germà major va canviant cada any. Sí, cada any tenim un de nou que té l'oportunitat d'organitzar la romeria del Rocío i totes aquestes altres.
Fa dues setmanes, l'Hermandat del Rocío va viure un dels moments més emotius de la seva història. Per segon any consecutiu van fer una peregrinació extraordinària al santuari del Rocío a Huelva, on hi van participar més de 150 sabadellencs.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat. I avui comencem parlant de política perquè el president Quim Torra ofereix a Pedro Sánchez fer una cimera al Palau de la Generalitat per parlar sobre el conflicte polític.
El president de Catalunya ha citat el president espanyol el dia 21 de desembre. Aquest dia l'executiu del PSOE té pensat fer una reunió del Consell de Ministres precisament a Barcelona.
Un advocat de la Policia Nacional posa en dubte que Roger Espanyol perdés l'ull amb una pilota de goma el passat 1 d'octubre.
Aquest passat dimarts al Palau de la Justícia van declarar 4 dels 11 escopeters de la Policia Nacional que van actuar durant l'UO. En l'acte es va posar en dubte el cas d'Espanyol, però la declaració contradiu el vídeo on surt un agent espanyol disparant una escopeta de pilotes de goma.
Operació de la Guàrdia Civil contra el cas del 3% que investiga el suposat finançament irregular de Convergència Democràtica.
Agents del cos escorcollen algunes de les seus d'empreses i organismes de la Generalitat com l'Autoritat Catalana de la Competència des de 4:10 del matí. El president de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Cordega, ha explicat en que l'operació està relacionada amb el cas Petrus i el finançament il·legal de Convergència, però ha volgut deixar clar que només els han demanat informació i que estan col·laborant amb la policia. Fonts de la Guàrdia Civil confirmen els registres, però descarten que de moment hi pugui haver detencions.
Manuel Marchena renuncia a presidir el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem.
El president de la Sala Penal del Tribunal Suprem ha informat en un comunicat que es descarta per al càrrec i ho argumenta per la independència que sempre ha caracteritzat la seva tasca professional. La decisió arriba després que el PSOE i el PP pactessin la renovació d'aquest òrgan de govern dels jutges i filtressin el seu nom abans de la seva elecció per part dels vocals d'aquest organisme. Amb la seva renúncia, Marchena jutjarà ara els líders independentistes tal com estava previst. Després d'aquesta renúncia de Marchena, el Partit Popular ha decidit trencar l'acord amb el PSOE per renovar el Consell General del Poder Judicial.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, la tornada de Miguel González obre un escenari inèdit al Centre d'Esport Sabadell. Per primer cop aquesta temporada, Toni Saligrat compta amb els seus 3 centrals habituals en plena forma i si no hi ha cap contratemps, n'haurà d'enviar una a la banqueta diumenge al Camp d'Esports de Lleida amb el retorn d'Òscar Rubio al lateral dret complert al partit de sanció. Marc Pijuan, bona tarda.
Molt bona tarda, Karen. El de Torrent haurà de triar entre el terrassenc, Aleix Coc i Nico del Monte. De moment, l'entrenador, però, es felicita per haver recuperat una actiu com Miguel.
Crec que és la prova de foc per veure que realment està bé aquest genoll i aquest múscul, no? És partit més dur per la seva cama que avui no el podíem trobar. I ha aguantat bé, perfecte. L'únic que té que agafar és ritme de competició, però això li donarà la competició.
L'equip gaudeix avui del seu dia de descans abans de preparar partida demà al Lleida Esportiu Sabadell, el primer dels dos duels que tindran els arlequinats contra equips de play-off.
David Medie Jiménez, àrbitre sabadellenc de primera divisió, i el seu assistent, el també sabadellenc Juan Carlos Barranco Trejo, han passat avui per l'hotel suís. Tots dos han explicat la seva experiència amb la introducció del videoarbitratge, que tants comentaris ha generat en aquest inici de Lliga, la primera divisió del futbol espanyol. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Tots dos han valorat de manera molt positiva la implantació dels que tots coneixem com a VAR. Barranco Trejo, de fet, ha reconegut que per ells és una mena de xarxa a la qual agafar-se.
La veritat és que el VAR és un avanç tecnològic important i a l'hora d'arbitrar pues, també és com tenir una xarxa, no? que quan pots caure pues t'agafa, no? I hi ha partits que potser pues, hi ha una jugada molt clara que no l'hem vist cap persona de l'equip l'han vist, llavors el VAR actua en aquest moment.
Tant ell com Medie Jiménez han coincidit en afirmar que aquesta nova tecnologia ha arribat al futbol per quedar-s'hi.
Natació Sabadell i Escola Pia ja miren de reull el derbi d'aquest cap de setmana a la segona B de futbol sala. Ho fan, això sí, des de perspectives una mica diferents. Els escolapis s'ho poden mirar des de la part alta de la Lliga, després de guanyar aquest cap de setmana passat contra el filial de les Indústries Santa Coloma. Els nedadors, per la seva banda, ho fan des de mitja taula, després d'una nova ensopegada.
Els de Borja Burgos van tornar al camí de la victòria en el partit contra l'Indústria Santa Coloma B. Tot i començar perdent, els de Can Colapi van saber refer-se per acabar imposant-se per un clar 2-5. Borja Burgos.
Crec que a nivell de joc vam fer una primera part molt, molt bona. Llàstima que ens fiquem, comencem perdent el marcador i després hem d'anar una mica a remolc. Però bueno, empatem al final de la primera part. La segona part també en termes generals molt completa, defensivament molt sòlid, i jo crec que amb una victòria així, una victòria d'equip, una victòria molt important i contra un rival també d'entitat, i jo crec que va ser un gran resultat.
Per contra, els de Diego Blanco s'han deixat 2 punts més pel camí i ara mateix en sumen només 11, lluny dels 18, per exemple, de la Pia. A Cal Balsac i contra el Bellsport l'Hospitalet els nedadors només van poder empatar, ara bé, amb un resultat més que curiós en el món del futbol sala, un 0-0. Un partit sense gols, però que no va deixar del tot descontent el tècnic del club, sobretot, diu, pel gran nivell defensiu dels seus. Diego Blanco.
Éramos un equipo que si nos poníamos las pilas en defensa, pues lo hacíamos bien. Y es verdad que, bueno, pues esta semana el equipo se ha puesto el mono de trabajo, ha defendido todos los balones, ha corrido todos los balones y eso ha hecho que el equipo no encajara.
Els dos equips pensen ja només ara en el derbi entre l'Escola Pia i Club Natació Sabadell de dissabte a les 6 al pavelló del carrer Garcilaso.
I aquí podríem veure ben aviat en aquesta segona B, tant de bo, és el grup Zarraona Estudi Barcelona. L'equip d'Isma Quirós està fent una arrencada de lliga espectacular i aquest cap de setmana ha tornat a sumar una victòria.
I no és un triomf qualsevol perquè els zarraonistes es van desfer de l'Olímpic Floresta per 2-3, un equip que la temporada passada jugava a segona B i que ocupa actualment la tercera plaça a tercera. Més enllà del resultat, Isma Quirós, entrenador local, es mostrava molt satisfet per la gran primera meitat del seu equip.
Sí, va ser un partit amb un rival digne del nivell que té, que va jugar molt bé. De fet, sobretot a la segona part vam portar tot el ritme del partit. Nosaltres a la segona ens costa molt, la pressió se'ns ve molt a sobre i ens crema la pilota i hem d'intentar conjugar una miqueta el que és la segona part com la primera, perquè la primera, a diferència de la segona, sí que vam competir molt bé i crec que vam jugar bastant de tu a tu.
Aquesta victòria permet al grup Zarraona mantenir-se al cinquè lloc de la taula amb 16 punts i a prop dels jocs capdavanters.
Encara en futbol sala, el Femi Esport Nou Escorial no veu la llum en la seva estrena a primera divisió. Nova derrota de les de Paco Arjona i ja en sumen 7 en 7 partits disputats aquesta temporada contra la Universitat Alicante. A més, les quadribarrades es van veure superades des del primer minut de partit.
De fet, al minut 3 de l'enfrontament, les sabadellenques ja perdien per 3-0, una llau de joc de les alacantines que només va poder aturar Jona demanant un temps mort. A partir d'aquí el partit es va anivellar, però res van poder fer les jugadores del Femisport per ficar-se en el duel. Arjona no retreu res al seu equip, però sí que considera que va faltar concentració en els minuts inicials.
Tal com va anar, va pintar bastant malament, no? Però li vam saber donar la volta. Falta d'actitud, no, mai els hi puc dir això a les meves jugadores. No és falta d'actitud, de concentració, potser.
L'equip és ara penúltim a la Lliga, en zona de descens, amb 0 punts. Dissabte, però, la novena jornada rebrà a casa un rival directe, el Leganés.
El Mercantil ha vist trencada la ratxa de 4 victòries consecutives a la Nacional Juvenil en un partit en polèmica davant la Unificació en Bellvitge. Els 4 gols del duel es van marcar la primera meitat, però el Mercantil va haver d'igualar la partida 2 cops.
Després, un gol fantasma a pocs minuts del final va condicionar el 2-2 definitiu a Raona Marinals i va propiciar l'expulsió del Pichichi, Joan Poc. El tècnic Carlos López explica què va succeir.
Al minut 87 doncs hi ha un gol que entra a un metro, que sí que és veritat que ho hem hagut de veure després del vídeo, però que entra a un metro, els jugadors nostres el comencen a celebrar, el Linier es fica nerviós, no dona el gol, ens expulsa amb doble groc el Joan, i bueno, sí que és veritat que aquí al partit ja es fica una miqueta nerviós en aquest sentit, i els 4 o 5 minuts que queden restants doncs ja no vam poder ni nosaltres ni ells doncs poder fer el gol de la victòria.
Tot i l'empat, el Mercantil és ara 8è a la Nacional amb 18 punts abans de visitar el 5è classificat, un Mataró que en té 21.
I 5ª derrota consecutiva per al bàsquet Pia. L'equip del carrer Garcilaso va perdre el derbi ballesà a la pista del líder invicta, el Ripollet, per un ajustat 75-71. Tot i que els ripolletencs es van escapar de sortida, els escolapis van ben tendre cara a la derrota fins als últims minuts.
De fet, el capità Oriol Andrés diu que és una qüestió de dinàmiques.
Quan agafes una dinàmica positiva en l'esport, jo crec que és un fenomen difícil d'explicar, però que realment els que hem competit en algun esport sabem que és algú que hi és, no? I probablement aquestes pilotes, aquestes jugades que t'hi jugues al partit, quan vas 7-0, 8-0, com anava el Ripollet, tot et ve de cara, i quan ets la Pia que ve de perdre 5 partits consecutius, doncs a l'última jugada un jugador rellisca, cau a terra i perd la pilota, no?
Els de Jaume Prat són ara penúltims a Copa Catalunya amb un balanç de 2 triomfs en 8 jornades.
Un minut per dos quarts de vuit. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 20 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 a partir de les 9 del matí de demà. Però no marxeu, perquè ara a les 8 arriba l'Espia de Mahler i a les 9 el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.